I un dia més en aquest espai on us presentem dones que creiem que poden ser referents per tots vosaltres. Avui ens toca parlar amb la Diana Martín. Diana, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
La Diana, que es dedica al món de la comunicació i del màrqueting, comunicació esportiva sobretot. Ara parlarem de les diferents tasques que fas, però primer de tot ens agradaria conèixer una mica més qui és Diana Martín i per què va decidir dedicar-se al món de la comunicació i del màrqueting.
Bueno, aquí donaria més que per un programa, igual per quatre, si t'he d'explicar tot, però així resumint molt. Primer, potser em definiria com una enamorada de la natura, sobretot de la muntanya, i això doncs, ha fet doncs, que la meva vida doncs, prengués els camins que he après, que a vegades això que es diu que les casualitats no existeixen, doncs jo crec que sóc un bon exemple d'això, al final tot està relacionat. I des de molt joveneta vaig començar a venir aquí a Andorra i llavors això ha sigut com una mica la meva línia de vida que m'ha anat fent doncs, estudiar unes coses, unes altres i al final està on estic avui en dia.
Parlem doncs d'aquests estudis, deies, estudiar unes coses, unes altres, en què ens hem de perfilar?
Doncs mira, jo quan havia d'agafar carrera, perquè a casa meva sempre m'havien dit que havia d'estudiar una carrera. Aquest és un tema que també després donaria per parlar molt, perquè jo després d'haver estudiat diferents coses a la universitat, per a mi penso que la universitat és una pèrdua de temps, però evidentment després si ets metge, segurament un metge pensa que és molt necessari, però en les coses que he estudiat penso que vaig perdre el temps, sincerament, en el sentit de vaig triar estudiar una cosa que em servís de per vida i que em permetés continuar venint a entrenar i a esquiar a Andorra.
Quina cosa
i
era?
I era empresarials. Vaig ser empresarials primer amb especialitat de tributació, perquè m'agraden molt els números. Jo he fet ciències pures, tothom em deia, però empresarials, què fas tu, ciències pures? Doncs bé, perquè justament vaig triar el que més m'agradava. I això és el que he intentat fer durant tota la meva vida, perquè a casa meva hi havia dos frases que se sentien molt. Una era, bueno, això que hem dit de has d'estudiar una carrera, i l'altra, si fas alguna cosa, fes-la bé. I jo pensava, bueno, doncs això sembla que se'm dona bé i a part serà útil de per vida. I en aquella època doncs, també era una de les coses que semblava que tenia futur, no? Però jo soc de l'any 73, o sigui, dels que tenim més de 50, i semblava doncs, que bueno, tot aquest sector era un sector doncs, de futur, no? Després, quan acabaves la carrera, te trobaves que et demanaven experiència i joventut. Llavors, clar, menys de 25 anys, en aquella època que les carreres no eren gens pràctiques, no com ara que totes les carreres tenen pràctiques, doncs era bastant frustrant. Per això moltes vegades quan parlo amb el jovent d'avui en dia em diuen no, és que nosaltres ara ho tenim molt difícil. Potser sí que està més difícil, però em recorda molt la situació que jo em vaig trobar quan vaig acabar la carrera. Per això, no, que no us desespereu els joves si algú m'està escoltant, perquè al final, com dèiem, ja explicarem, doncs tot té un per què, no?
De fet, em fa especial il·lusió i em dona especial interès el fet que hagis dit això, no? Que aquestes primeres feines sempre demanen experiència i poca edat, no? A vegades és difícil tenir experiència quan sortim de la carrera, que som pollastres, no?
Sí.
Llavors aquí també hem de fer un missatge a les empreses de dir l'experiència es va guanyant amb el temps i això està clar i, òbviament, si vols gent amb poca edat, és possible que els hagi agradat, com en el teu cas, la economia o els números de tota la vida, però experiència com a tal i demostrable, que és el que també et demanen en un currículum d'on has treballat i on has estat, doncs que això realment no és tan fàcil amb 21, 22 anys, que és quan sortim de la carrera, no?
Clar.
Però bé, a banda del tema dels números, Diana, has fet moltes altres coses. Feia referència que t'agrada molt Andorra, justament fa molt temps que vens per aquí, i la gent que vegi la foto en el moment que pengem al podcast, si ens estan escoltant des d'AndorraDifusió.ad, que veieu la fotografia, jo crec que la gent et reconeixerà. Però és que a banda d'això, també fas moltes altres coses, perquè en la llista de coses que fa Diana Martín a nosaltres ens van arribar aquest sector del màrqueting i comunicació, empresarials, que és el que comentàvem ara, gestió del patrimoni natural, ramaderia, esquí, aventura i esports de muntanya. O sigui, és un currículum supercomplet que no sé com definiries tu amb una paraula aquest currículum.
Bé, amb una paraula potser seria transversal, que és el que també explico o intento explicar als meus clients. en temes de comunicació. El meu servei sempre ha funcionat així, o sigui, justament la meva generació se'ns deia t'has d'especialitzar, t'has d'especialitzar, i jo sempre pensava, si m'especialitzo, si el món canvia pel que sigui, jo no sabré fer res més. Llavors, ho trobava molt absurd. Llavors, el que he intentat és, vinculat sempre amb el que comentava, que als 15 anys jo li vaig dir als meus pares, quan acabi la carrera, me n'aniré a veure a la muntanya. O sigui, ho tenia claríssim. I tot això, ja que tinc un micro davant, vull agrair-ho al que va ser el meu entrenador d'esquí, el Jordi Torres, el 3A d'en Camp, perquè realment, més enllà, avui dia que se parla tant dels problemes que hi ha, d'assetjament i no sé què, en àmbit esportiu i en molts altres àmbits, per desgràcia, doncs el Jordi era una persona que ens transmetia valors. Uh-huh. I a més coneixia molt bé a cadascun dels que formàvem l'equip, els esquí clubs abans eren molt més petits, i sabia com havia de tractar a cadascun de nosaltres, a qui li havia de donar un calbot, a qui li havia de donar un crill, a qui li havia de fer una abraçada. I a mi em va fer estimar tant l'entorn on jo m'entrenava, que jo vivia tota la setmana, tenia molt clar que havia de treure bones notes, perquè si no, no hi havia esport, però jo vivia tota la setmana per arribar el divendres, tornar a pujar cap a Andorra, entrenar a les 8:30, que abans fèiem de 8:45 fins que ens fèiem fora, no ens n'anàvem a dinar a casa, moltes mm-hmm. vegades menjàvem el remuntador allà de la cova, que li dèiem abans, ara se'n diu del bosc, a Soldeu, I és que era la meva passió, i jo amb 15 anys això els vaig dir als meus pares, quan acabi la carrera, o sigui, faré la feina, però me n'aniré a viure a la muntanya. Llavors, tot això ha fet també, suposo, que tingués l'oportunitat, perquè jo al final vinc d'una família treballadora, no, els meus pares no tenen patrimoni ni herències ni res, el meu pare és un immigrant d'un poble perdut a les muntanyes de Salamanca que va venir cap a Barcelona, vull dir, i que ha sigut també molt bon exemple per mi, perquè al final és una persona que amb el treball i amb l'aprenentatge i amb els seus propis recursos, doncs ha sabut tirar endavant i arribar doncs, on ell s'ha proposat.
Uh-huh. Al final aquesta definició de amb el teu propi esforç pots arribar on tu vulguis, això s'ha dit
molt,
però
la
gent no s'ho creu, perquè moltes vegades diuen això, no? El fet de que, bueno, sí, jo puc tenir un somni o puc tenir un objectiu d'aquí a 5 anys, per exemple, però que jo no hi pugui arribar perquè no em deixen, perquè les casualitats de la vida et porten a que això doncs, no s'acabi complint, no? Però bé, aquest és un altre tema. El cas és que amb Diana Martín, això ha funcionat i ara mateix estàs treballant del que uh-huh. t'agrada. I crec que això també és una cosa que s'hauria de destacar, no? El fet de que aquesta frase típica de si tu treballes fent el que t'agrada, realment no estàs treballant.
A veure, aquí hi ha bastantes coses. Una d'elles, remarcar que estic treballant en un sector molt masculinitzat i molt masclista, encara 2025, per desgràcia. Uh-huh. Sol cal mirar quants fotògrafs esportius o gent que està fent contingut de vídeo professionalment és dona. I jo sempre intento, quan estic amb esportistes, noies, dir-los, ei, penseu que el que jo estic fent ara, que t'estic entrevistant, fent fotos, fem un vídeo del teu dia a dia, el que sigui, pot ser la teva professió de demà. Llavors, aquest també era un missatge que volia llençar avui. Moltes vegades no tenim referents, jo no he tingut referents. Mm. És que ja no en fotografia, és que en muntanyisme, justament avui veia una companya que és la Pat Soler, que porta una part de la comunicació de la Federació Catalana d'Entitats Esportives, d'Entitats Excursionistes, o sigui, la FEC, i que abans havia estat a la FEDME, que deia, ostres, és que tothom sap qui van ser els primers catalans que van pujar a l'Everest, tothom sap qui van ser els primers, no sé, homes. I diu, és que els noms de les dones ni els sabem, dels primers catalanes. Per exemple, aquí al país, una bona amiga, tenim la Cacio Dau, que és la primera dona que va pujar a l'Everest pels dos vessants. I segurament molta gent no ho sap. En canvi, tothom sap qui va pujar, per primer cop a l'Everest, no? I llavors això és un tema que encara em preocupa molt avui en dia, perquè per una banda li he sabut donar la volta a ser l'única, llavors doncs, les marques em vesteixen, em donen ulleres, etc. I això és un menys cost per mi, o sigui, fantàstic, però per una altra banda, cada vegada que arribo amb una copa al món, amb uns campionats del món, sigui de bicicleta, d'esquí, sobretot, que és més tècnic el com arribar als llocs, dic, no pot ser que encara sigui l'única, saps? O inclús en països com Finlàndia, que suposadament són molt moderns, vaig allà i tots són homes. fent dintre pista, eh? Una altra cosa és a l'arribada, que no té cal tenir cap coneixement tècnic, ni nivell d'esquí, ni res, no? Però dius, com pot ser? I jo ho veig en el meu dia a dia, que moltes vegades veus gent fent foto, que potser és molt bon fotògraf o molt bo filmant, però realment no té els coneixements tècnics de la competició. Llavors, això implica seguretat, val? Perquè si tu has sigut corredora saps tot el tema de seguretat, o si has sigut guia de muntanya saps tot el tema d'allaus perquè tens una formació, etc. I clar, quan tu vas a fer una feina, justament tu no pots ser el problema, tu no pots estar desencadenant un accident, una allau, o posar-te a fer fotos en un lloc, en una pista de Copa del Món d'esquí, que si se surt la corredora, doncs pugui impactar contra tu, no? A veure, després hi ha coses que no són evitables, però, ostres, has de tenir un mínim de coneixements. I jo em trobo moltes vegades que s'han contractat gent que sexe masculí que no han estat mai en una competició, no els han explicat res, i els han ficat allà, els han dit, ves allà tal dia amb aquella pista a fer fotos. I dius, com pot ser, no? I moltes vegades, a més, contractats a fora del país.
Sí, això també passa.
Que dius, ostres, però si aquí dintre tens gent que podria fer aquesta feina, no? No cal que... Posa en valor, no? L'altre dia veia que s'havia fet com una mena de jornada de com retenir el talent a Andorra. Ostres, doncs contractant a la gent que estem cotitzant aquí, no? Que encara... Jo sempre he viscut en pobles i moltes vegades penso que a Andorra encara tenim aquest sentiment de poblerinos, de dir, no, és que tot és millor de la ciutat. Doncs no, aquí a Andorra tenim molt talent. I moltes vegades quan dic, per exemple, que viu aquí l'Òscar Araujo, que té el premi a la millor música de videojocs a nivell mundial, com si fos un Òscar, la gent no ho sap, que aquest noi resideix aquí i van a buscar gent que els faci música a Barcelona. Doncs aquest noi ha acabat per marxar una altra vegada al país, perquè ens trobem moltes vegades això, que anem a buscar a Barcelona les coses que tenim aquí al país. Llavors, aquest també era un punt, ja que m'has posat un micro davant, que volia recordar les empreses que aquí tenim, i tant joves com de totes les edats, perquè abans deies, a vegades et demanen, que dèiem, et demanen ser jove i amb experiència, però també jo ara que ja tinc més de 50 m'estic trobant al revés, que sembla com que a partir de 50 ja no serveixes per a res. I dius, ostres, potser és la mentalitat dels departaments de recursos humans, també hauríem de fer una reflexió, perquè si alguna cosa té la nostra generació, molt diferent de les generacions que ven darrere, és, i lligant-ho amb el que deia de lo que he pres el meu pare, que amb treball i esforç doncs pots arribar molt lluny, justament és que tenim una implicació i un compromís amb els projectes que agafem, digue-li com a autònoma, o sigui, com a externa o com a empleada, és igual. O sigui, la mentalitat que ens han inculcat a nosaltres, segurament les generacions que venen darrere no les tenen. I moltes vegades, també has fet un comentari abans sobre tot el que feia, jo quan deia fa uns anys, a mi no em diguis quan em pagaràs, sinó digue'm quin projecte és i amb qui he de treballar, llavors jo decidiré en funció d'això, si m'interessa o no, després ja parlarem de diners. La gent me veia com molt friki, em sembla, o molt hippie, o molt cumballà, digue-li com vulguis, però per a mi és superimportant l'equip i el què, perquè ha d'anar amb aquests valors que he après del meu pare. Perquè també lligant amb això, que dèiem de les dones, he tingut la sort que el meu pare m'ha educat sempre dient-me, jo tinc pare i mare, però vull dir, la meva mare era, no, tu treu la pols, que això és de dones, i el meu germà no ho feia, jo em posava que em pujava per les parets.
M'ho imagino.
Però el meu pare, en canvi, em deia, tu has de saber fer de tot per ser independent. Mai m'ha dit per no dependre d'un home, sinó per ser independent. Llavors, això és molt important, la feina que fem els pares i les mares, amb aquests missatges petits però que van calant cada dia. I clar, doncs jo sé fer anar amb taladre, sé fer anar de tot. Potser no sabré muntar una instal·lació elèctrica, però sé més o menys com pot funcionar, no? I llavors penso que aquests problemes que tenim estructurals d'aquest masclisme que parlàvem abans i de si amb esforç pots arribar a tot arreu, si et deixen, no?, entre cometes, que et deia, doncs això comença a casa. Llavors, els missatges que li estem donant als nostres fills des de ben petits ja ens posicionen a fer diferències amb gènere. I I ara baixant, pensava, li he de comentar a l'Anna, sentia un anunci, escoltava un anunci a la ràdio que deia les dones que vinguin aquests dies amb un llaç lila tindran un 50% de descompte. O sigui, si les empreses, grans empreses del país, estem posant colors al sexe, per dir-ho així, no? Si justament el que volem treure és el rosa i el blau, bueno, doncs no posem lila ara,
jo
no?
Jo suposo que el llaç lila era justament pel 8M que arribé, no?
Clar, però igual,
que arribava en breus, eh?
Totes les dones que vinguin aquest cap de setmana, doncs no cal que portis un llaç de color lila, no? Traiem colors, traiem coses.
Amb que vinguis ja està bé, no? Diana, feia referència... El sector de la comunicació està molt masculinitzat. No sé si ens podries explicar alguna anècdota, alguna experiència que hagis tingut tu, que hagis viscut tu com a dona que et dediques en aquest sector, com a autònoma també, amb alguna empresa o amb algun particular que et digui potser amb tu no hi vull treballar perquè no confio en que sent dona o amb l'experiència que tens no me'n fio de que treballis tu per aquest projecte.
Bé, igual, mira, ho fem en positiu, si et sembla.
Vinga, va. també. M'agrada aquesta idea.
Sí, perquè poca gent, al final, que realment dona la responsabilitat de tirar endavant tot un projecte que, a més, no existia ni al món, perquè vam estar intentant buscar referència i no hi havia. Puc dir noms d'empreses? Sí?
Sí, clar. Val. Pots dir doncs, que vulguis. Mentre no siguin coses negatives, que llavors
no
ens
trucaran.
No,
positiu, però... No. El Joan Ramon Mas, que estava a Crèdit Andorra, era llavors ara creant, no?, doncs se li va ocórrer la idea de que no tenien... Bueno, la idea no, ell va copsar doncs, que els patrocinis esportius que feia l'entitat posaven molts diners i ningú se l'assabentava del que feien. I ens va dir, doncs hem de crear totes unes xarxes socials paral·leles a les del banc per transmetre tot això. Doncs van estar buscant algú, primer pensaven fer un contracte d'empleat, però impossible, perquè a vegades eren jornades de 18 hores i cap empleat treballarà 18 hores, no? O cap setmana, festius, etc. I llavors primer ho van fer a través, ara està molt de moda, però llavors estem parlant de l'any 2017, finals del 2017 o principis del 2018, via Infojobs. Hi van haver dues persones de fora del país que em van dir, hi ha una feina que és exactament com tu. I a més, també li van dir a l'empresa que estava fent la cerca. I bueno, la idea, sí, per a ells, era buscar un empleat o una empleada, i mentrestant me van dir, tu ens ho podries fer mentrestant? I dic, sí, cap problema. Llavors es van adonar, mentre jo feia la feina, mentre ells buscaven l'empleat o empleada en qüestió...
Que no calia empleat o empleada.
Que realment, amb un horari tancat, era impossible, perquè tu saps, no?, de que doncs, els esdeveniments esportius, doncs, el que dèiem abans, una cursa de Copa del Món d'esquí, pot haver un accident i no és de 9 a 1, és fins que s'acaba.
Correcte.
I moltes vegades, doncs, amb un règim d'un contracte, amb un horari, doncs no te pots sortir de segons quins horaris o segons quantes hores seguides, no? Uh-huh. I a més, lligant-ho amb el principi que has dit, faig moltes coses, al final l'haver estudiat economia em serveix per poder per portar-ho al que faig sobretot ara, no? Saber llegir unes estadístiques, poder fer informes als clients, després tots els coneixements, perquè soc diplomada en esquí alpí, també el que li diuen ara D2, que seria TE, perquè és tècnic esportiu, però tothom diu TD, que és tècnico deportiu, TE2. Abans eren 5 anys, ara amb un any i mig, 2 anys ho tens, era bastant diferent abans. Després això també m'he format en ramaderia, perquè també era un sector molt important que jo tenia al meu voltant, els 10 anys que vaig viure a la Vall de Boí. I després, bueno, moltes altres coses, doncs, amb e-commerce, amb un postgrau que tinc també amb tot el que és community manager, que va ser al principi del boom de tot això, i de fet, quan tu treballaves amb això, l'equip que vam fer, perquè al final eren grups de treball amb la UOC, vam treure un excel·lent, i jo t'he de dir que jo no vaig ni obrir els llibres, perquè clar, estar cada dia, i tornant també una mica al que dèiem de, per a mi la universitat ha sigut una pèrdua de temps, perquè triguen tant a actualitzar els continguts i els plans d'estudi que avui en dia, amb segons quins, clar, quins contextes, com és tot el tema digital d'imatge, etc., doncs va anys llum i la universitat va molt més lenta.
Mm-hmm. Feia referència a aquest màster en Community Manager, eh? Això realment t'ha servit també per al que estàs fent a dia d'avui, perquè recordem-ho, perquè no ho hem dit, que ara pensava, dic, és que no ho hem dit en cap moment. Comunicant és l'empresa de la qual ets la propietària, no? I després també tenim Enjoying Mountains, que està a Instagram, que també teniu molt moviment per allà. Sí, per tant, aquí, Community Manager, això t'ha servit d'alguna cosa? Segur.
Sí, però de fet va ser perquè el 2010 va ser el primer negoci que vaig muntar aquí a Andorra, que era una productora audiovisual, i llavors ja es van posar, es començaven a posar de moda les xarxes socials. I tornant a la transversalitat, jo deia...
Va ser visionària en aquell moment, llavors.
Pot ser una mica... Sí, a vegades penso que he nascut 10 anys abans del que em tocava, sí, perquè hagués sigut tot més fàcil si hagués nascut al 83 i no al 73. Però bé, sí, veia això, que els meus clients em demanaven un vídeo, però després el vídeo no sabien on l'havien de penjar, no el feien córrer, no feien comunicats de premsa, i sí, es gastaven uns diners, però no feien,
aprofitaven.
No acabaven la feina, diguéssim. I llavors jo, a mi em petava el cap de dir, ostres, com pot fer aquesta inversió, aquesta persona, i no, o aquesta entitat, i després no fer-lo córrer, no? O, per exemple, fer-li propostes a la Federació Andorrana d'Esquí, de dir, ostres, però buscat un patrocinador i patrocinar el circuit infantil, cosa que estan fent des de fa uns anys. Sí, això, aquestes idees són de fa molts anys que li havíem donat nosaltres. Però per això és que jo, és el que et deia abans, el meu cervell funciona així, per a mi és molt normal pensar així i ho veig molt obvi. I llavors això també serveix per moltes vegades posar diferents clients en contacte, que jo no hi trec res, però bueno...
Però almenys si els coneixen.
I si als meus clients els hi va bé, a mi també m'anirà bé al final, perquè tots creixem junts, no? I si de cas, tornant a lo que diem de l'empresa en positiu, doncs justament el Joan Ramon Mas de Crèdit Andorra, que volia posar aquest megaprojecte en marxa, bueno, doncs me va donar a mi l'oportunitat i sempre li he dit, estic superagraïda perquè, a més, estem parlant d'Andorra. Jo sóc dona immigrant, família monoparental, o sigui, tot lo pitjor de lo pitjor de lo pitjor, i em va donar aquesta oportunitat i crec que hem fet superbona feina amb un pressupost reduït de 80 hores al mes, que la gent es pensava que estava contractada allà a 8 hores, no, perquè l'han venit a tot arreu, però no, eren 80 hores al mes, es repartíem tan bé com podíem, no? I al final és una qüestió de... saber, o sigui, ser molt exigent a on inverteixes cada minut o cada segon i ser eficient i eficaç. I també ser molt crítica i dir, escolta, això potser no ens cal, no? A vegades sí que per temes, diguéssim, perquè toca, s'ha de cobrir segons què, perquè també s'ha de donar visibilitat a segons quines coses, però tenir aquesta llibertat que solo pots fer si estàs a fora, per dir-ho d'alguna manera.
Si no estàs d'assalariat i tens...
Clar, jo tenia aquesta llibertat de dir-li, escolta, doncs això, mira, si mirem números, doncs això, i veus, doncs no arribarem a lo que volem. Ah, val. Llavors, potser ho podíem reconduir. I superagraïda amb aquesta superoportunitat que he tingut i que, abans que em preguntaves d'objectius, jo he fet coses que, no sé, m'haguessin passat ni pel cap que podia arribar a fer amb la meva vida. Llavors, sobre objectius, és que no me'n poso, perquè intento agafar les oportunitats que em dona la vida.
El que arribi,
I no tancar-me, és molt important. Perquè això amb un TEDx que es va fer aquí, en TEDx Talks, va haver un noi que venia de Tenerife, que és periodista també, que va dir que moltes vegades els límits els posem nosaltres mateixos. I ell deia, deixa que els altres siguin els que te posin els límits. També lligant amb el que dèiem abans.
Has de lluitar a vegades, tu pel que vols.
Sí, a vegades són els altres, no?, que no et deixen seguir per certes perics o perill. Però no et descartis tu, que és el que deia ell, no?
Doncs si et sembla, Diana, ho tancarem aquí perquè se'ns ha acabat el temps i ens quedem amb aquest consell, que no siguem nosaltres mateixos i mateixes els que ens posem límits, que intentem doncs anar a agafar-ho absolutament tot, perquè al final ens pot sortir molt bé, però també ens pot sortir molt malament, però bueno, la intenció és que tot vagi superbé.
El punt bàsic a la vida és confiar en tu mateixa.
Doncs mira, amb aquesta confiança en nosaltres mateixes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Diana. Ha estat un plaer tenir-te al programa, ja ho saps.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.